10 i 24 minuts del matí, comencem amb el tema del dia. Avui parlem sobre la llengua, que és l'eix del cicle de conferències de la UNESCO d'aquest mes de novembre. Els amics de la UNESCO Valldoré i Sant Cugat portaran a l'Arxiu Nacional de Catalunya tres debats sobre el català. Senyor Rafael Recolons, president dels amics de la UNESCO Valldoré i Sant Cugat, molt bon dia.
Bon dia.
I avui vostè s'estrena com a ponent.
Avui m'estreno, sí. La Junta, que és molt bona, són molt bones persones, em van dir que la fes jo aquesta, perquè em vaig oferir, perquè és un tema que m'interessa molt a mi personalment, com a historiador, com a amant de la història, no és un historiador, i m'ha dit, doncs, engega, sí. No sé si estem massa convençuts, però, perquè ells estan acostumats que presenti a la gent, etcètera, i organitzi les coses, però de parlar, doncs, no sabia.
Bé, doncs avui descobrirem què tal
es defensa. Exactament.
Segur que bé.
Home, jo he sigut professor bastants anys, vull dir que he parlat al públic bastant.
Encara... De fet, el tema que vostè presenta avui, la primera xerrada, és Llengua i Nació, serà a les 7 de la tarda, a la seu de l'ANC. Com enfoca aquesta ponència, Llengua i Nació?
Exactament. Jo crec que és una mica un crit, perquè jo sóc una mica abrandat amb el tema de Catalunya, de casa meva, i sempre he pensat que la llengua, en certa manera, l'han intentat segrestar i fer desaparèixer, i que la llengua i la nació estan molt lligades, no? O sigui, les nacions que han perdut... la llengua han perdut la nació també, Això és trist, però és així. En canvi, altres estats, com França, que jo ho dic avui, a la Revolució Francesa només el 10% parlava francès, doncs ara tothom el parla, no? Com ho han aconseguit? No ho sé. Però aquí a Espanya han intentat fer el mateix, a través de Felip V, que era net de Lluís XIV, però no ho han aconseguit. Som molt tossuts i seguim endavant.
Home, ni això que diu, des de Felip V, amb un parell de dictadures pel mig, ara amb una llei d'educació que no posa les coses fàcils, tot així ja sobreviu.
Sobreviu perquè som tossuts, perquè ens estimem al nostre país i perquè creiem que som una nació. I això, una mica, faig una mica en la conferència, la història de les desavenències, dels atacs que han tingut, bàsicament els Borbons, no? És una història que ve de Felip V, però que segueix fins ara, la unitat d'Espanya i totes aquestes coses, i bueno, intento, des d'un punt de vista el màxim objectiu històric, demostrar que ens han fet els possibles i les impossibles perquè aquesta llengua desapareix.
En aquest cicle de tertúlies, més enllà de defensar el català, que és el motiu principal, també has parlat de defensar un model bilingüista que fins ara ens ha funcionat prou bé. Tot i que hi ha qui diu, i parlàvem fa un moment d'aquesta llei d'educació, que potser no és el més adequat, diuen, però vaja, també es defensa, i aquests avantatges socials de parlar dues llengües.
Precisament, una de les conferències, que espero que doni el senyor Ignasi Vila, que de Girona, que és un expert, demostraran que el fet de ser bilingües és un avantatge, és un gran avantatge. Però hem de ser... També hem d'afirmar que, així com des del centre diuen que sempre hem sigut bilingües, per tant que el castellà existia i es parlava, i això és fals. És a dir, a Catalunya fins a Felip V, doncs tothom parlava català, i encara el parlen entre els pobles. Vull dir que, malgrat tot, som bilingües, i és un avantatge, que això també ho voldrem demostrar en aquesta conferència, és un avantatge tenir dos idiomes ja de petits, perquè pots aprendre molt més.
Exacte. De fet, per què creu que molesta tant que el català sigui la llengua vehicular d'aquest territori?
Perquè seguint les pautes franceses, volen que només hi hagi una llengua, és a dir, que sigui la llengua oficial, que sigui només el castellà. I això ho han intentat des de, ja dic, des del segle XVIII, amb molta ferocitat. Han prohibit tot, fins i tot les sepultures que estiguessin en català, no? I malgrat això, no. Per què ataquen tant? Per això, perquè aquesta mentalitat de que ells són els únics que poden seguir, seguir i tenir la, la capacitat d'influir en tot el, en tot, en tot el país, no? Jo, hi ha una frase d'Ortega Gasset que ho diu bastant, això, diu: només testes castellanes tindran òrgans adequats per percebre el gran problema de l'Espanya integral. És a dir, per ells no és el castellà i només Castella, o les lleis de Castella, són capaces de que Espanya tiri endavant.
De fet, clar, és aquesta... Nosaltres som tossuts en aquest sentit, com bé deies, però també hi ha aquesta tossuderia, per l'altra banda, de voler veure un estat espanyol que és un. Això és una cosa que
realment és falsa. Sí, no? I a més a més, ells fan que sigui un, no? Torno a parlar amb el tema de França. França ho ha aconseguit. Ha aconseguit que si parles amb un bretó, l'altre dia un senyor em deia, diu, jo vaig parlar amb un bretó i deia, jo no sóc francès, sóc bretó, però ha perdut la llengua. Parlen molt poca gent. I en canvi aquí és el contrari. Quan més lliçons s'han donat, més el poble ha reaccionat. Per què? Perquè ho tenim a dins, és que, i això que tota l'emigració podia no haver sigut així, però, i més no tenim, ara tenim la Generalitat, però molt de temps no hem tingut res, o sigui, no, l'administració era castellana 100%, I una de les coses que també dic és que vosaltres els joves encara, però nosaltres som analfabets de la nostra llengua.
Perquè
jo he après a llegir i escriure, però tinc germans que no saben escriure i llegir en català, encara que parlem català. I això és ser analfabet. I això és terrible per mi, és una injustícia palesa i que no sé, som massells, som tan bona gent que no ens revoltem davant d'una cosa així.
Vostè pateix pel futur del català? Jo, amb tot el que m'ha dit, jo no patiria. Parlo per mi. No sé vostè què en pensa.
Jo no pateixo per una raó simple, que és que estem en un moment en què no és el govern que hi ha davant, que és d'un color o d'un altre, o el que sigui, sinó que és el poble, massivament, que està dient hem de fer una cosa nosaltres, no? O sigui, ens hem de mantenir fidels a lo nostre. I això és el poble. I la força està en el poble, no amb els polítics. Hem fracassat sempre. I han anat a Madrid i han fet el que sigui, però mai s'ha pogut fer res. En canvi, ara jo veig que el govern que tenim, encara que amb poques facultats, diríem, però sí que s'ha posat a favor del poble. I quan el poble diu nosaltres volem això. I no tant a Barcelona, que hi ha molta immigració al voltant, però tu vas per qualsevol poble de Catalunya, d'aquests que abans pensaven que eren els desgraciadets i ens donen 40 voltes. I aquests tots parlen català. I els negres que han arribat allà parlen català i els marroquins també. És a dir, per què? Perquè allà han pogut assimilar-ho d'una manera positiva, no obligant, com feia el castellà, per exemple, amb els índios.
Un futur per no patir. Avui hem parlat, hem fet aquest petit tast de la xerrada que tindrà lloc aquesta tarda a les 7 a l'Arxiu Nacional de Catalunya, a càrrec de Rafael Recolons, Llengua i Nació. Gràcies per atendre'ns avui aquí al Sant Cugat a Fons per fer aquest petit tast i esperem que aquesta tarda pugui esplaiar molt més totes aquestes idees que de ben segur la gent que hi assisteixi en gaudirà.
Doncs moltes gràcies per convidar-me.
Fins aviat.